Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I com que són Òpera Rock i arribem a 6:15 de la tarda, saludem a aquesta hora Maria Boroncova. Ella és directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, que cada dilluns la tenim a la caravana. Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Què tal tu?
Avui sí que sí, eh?
Sí.
Acabem
sí,
Mozart.
Sí. Eso espero.
Sí, ara sí.
Home, és interessant, però igual ho acabem avui.
Sí.
Vinga, va, som-hi. Som-hi.
Dels clàssics, eh?
Home, sempre. És per allò de... Ja t'ho deia, que la gent diga... Ah, doncs sí que el conec, sí. Sí que m'agrada, sí. Okay.
Escolta, fem una mica un resum de tot plegat,
sí.
Per situar-nos on érem.
Exacte, exacte. Perquè ja estem a l'episodi 3, refresquem una mica la memòria, d'acord? Vinga, va, anem amb la vida de Mozart així en un pim-pam-pum.
Va.
Vale, nascut a Salzburg, això ho sabem.
Sí.
Vale? Amb 4 anys comença a tocar el clavicèmbal, i de forma fantàstica.
Vinga.
Al 5 composa les seves primeres obres. Al 6 comença la gira, o el que jo anomeno la vida de los Jackson 5. Sí. Que va, recordem, amb la germana, la Nanner, que
sí.
Tocava esplèndidament. Mozart es dedicava a fer peripècies, a tocar cap per ball i coses així. I el pare, el representant una mica explotador, jo no l'he dit, però esto es así. ¿Vale? Això, els 6.
Vale.
D'acord, als 8 tenim ja la primera composició, i no una qualsevol, sinó una sinfonia.
Ahí es va.
I aquí comencen les expectatives del pare controlador de dir el meu fill serà el millor compositor del món, caigui qui caigui. D'acord? Què passa? Que amb tot això, als 14 ja tenim primer fracàs a París. I ja ve el Mozart adolescent, rebotat amb la vida, ja per l'adolescència i després, perquè, clar, ell havia de ser el millor compositor del món, però això està complicat com 14.
Clar.
Qüestió. Aquest rebotat ja arriba als 15 anys, que ja viu el fracàs a nivell personal, que comença a veure que la feina del músic ni és tan xachi, ni és tan molonga, ni estoy todo el día con María Antonieta ni en Palacio, sinó que he de treballar per guanyar els meus calarons i
a això més, costa més.
Home,
clar,
i a sí, més sí. Per encàrrec, sense llibertat creativa. No, no, tu ara me compones una missa i me la compones como yo te digo.
Venga.
I allà vinc a composar, tot disgustat, vinc a fer classes allà amb els nens, tot disgustat. Qüestió que està tan i tan disgustat que s'acaba barallant amb la persona que li estava donant feina, que era el príncep Arxer Duc Coloredo,
sí.
Que era alhora el jefe del seu pare, es rebota, aneu tots a la porra i es fa el que jo li dic autònom. Se'n va a viure a Viena i a buscar-se la vida.
Pobre, per si no em tenia prou es fa autònom.
Sí, sí,
pobre.
No sabia què es feia,
no.
Pobrissonet meu.
No, no, no.
Qüestió, i ara ja ens situem a Viena i
sí.
Dels 20 a 25 ell comença a tenir una vida absolutament esbojarrada de Rolling Stone. Hemos pasado de la Jackson 5 a los Rolling Stones.
Un pas, un pas.
Sí. I venga fiesta, venga diversión. Bueno, vamos, a tope, a tope, a tope, fins que ens plantem als 25, que és on ens vàrem quedar.
Què passa als 25,
Maria? Que coneix l'amor de la seva vida.
Ara, ara.
Ay, la Constanza Weber, y son felices, y se quieren mucho. Se ponen mucho los cuernos, pero se quieren un montón. Tope, d'acord?
Vale.
Sí, això és el que succeeix. Es casen clandestinament, perquè la família està en desacord, viuen feliços, comen perdissos o perdius, ara no sé com diu, i Mozart, a la fi, comença a petar-la molt fort com a compositor.
Ja li tocava també, eh?
Sí, pobre, la veritat és que sí, perquè mucho del ego pues, se queda ahí por el camino quan et diuen això que fas no va.
Sí.
I això m'ho han preguntat aquests dies després del programa, deien, per què el criticaven tant? Per què no va? Bueno, doncs, jo ho he d'explicar, 5 segonets de no
sí, tant.
Passa que el públic a vegades es rebota perquè sí.
Ah.
Aleshores, tu saps allò que passa ara pues, potser amb el reggaeton o amb l'electrolatino, que la gent diu, és que todo suena igual, la música ja no se toca como antes.
Sí.
Antes era mucho más elaborada. ¿Vale?
Ya lo de antes y els dantes.
Exacte. Què passa amb el classicisme?
Sí.
Doncs que la gent deia, la música ja no se hace como antes. Per què? Perquè antes venia Bach i tota la patuleia, que feien barroc.
Sí.
Tu t'imagines una església barroca, oi?
Sí, i tant.
Tu veus allò, totes les filigranes...
Recarregadeta,
supermega.
Eh?
Amb la música passava exactament igual. Hi havia no una línia, hi havia 2 línies, 3 línies, 5 línies, totes sonant a la vegada, una filigrana compositiva d'una complexitat que ni Schopenhauer, una cosa tremenda. I què va passar amb el classicisme? Doncs que es va rebotar contra això. Van dir, déjate de 6 voces sonando a la vez, vam a poner... una línia de cançó així ben xula,
sí.
Un acompanyament bien pegadizo i, escolta'm, no serà complex, però te irás a tu casa tarareando.
Clar, i deien...
Exacte.
Davant de sis, una no...
Exacte. Que, els del barroc deien, esto es una porquería, ¿dónde está Rafael? M'explico.
No, està molt bé que expliquis això, perquè sí, és veritat que no s'entenia perquè Mozart deia, no acabava de...
Per què no encaixa? Correcte. Per què no encaixa? Bueno, perquè pues, era com Rosalía con su nuevo álbum, no?
Exacte.
Es que antes molaves. Pues una mica passava això, el barroco molava i el classicisme no. Qüestió, què fa Mozart per petar-la al final? Mm-hmm. El Jackson 5 va de gira per tota Europa. Qüestió que se'n veu de tot el que estava de moda a tot arreu. I com el xaval era un geni, va aplicar tots aquells coneixements allà a la seva genialitat innata de la simetria, la rítmica, composar per qualsevol instrument del món. Qüestió, va saber llegir el criteri del públic i va saber aplicar-ho. I què succeeix? Que fa un duo que és el còctel explosivo.
Ai.
Sí, amb el seu llibretista, Lorenzo da Ponte, que era un paio que volia trencar esquemes, no volia fer libretos encursetats, ¿vale? Per una banda, tenia temes controvertits, després profundament emocionals i complexes, i posa sobre l'escenari personatges absolutament mundans de la vida quotidiana, com criats, pagesos, però els desenvolupa com grans herois de supermegagestes. Què fa Mozart per la seva banda? Agafa tots aquests esquemes musicals que dèiem del classicisme i se'ls passa una mica pel forro del peu.
Mira-li.
Sí, i diu, respectaré el classicisme, però li otorgaré personalitat a la música. Els personatges sentiran i la música parlarà. Vale. Qüestió, s'estava avançant al romanticisme.
Oh.
Claro, era trencador. Veníem, que si filigranes, després, que si me voy a mi casa tarareando una canción. I ara Mozart diu, saps què? Vaig a fer un poti-poti. Els meus personatges sentiran coses.
Era massa modern per l'època?
Molt. Ho era. El que passa que com respectava els esquemes clàssics, què vull dir-te, aviam? Què vol dir un esquema clàssic? Doncs jo t'ho explico molt ràpid. Mm-hmm. Toca l'orquestra, vale? Canta la cantant. I ho canta tres cops, seguits. Per què? Perquè te'n recordis, perquè no tens el disco. Vale. Així ja te'n vas a casa tararejant. Mm-hmm. Després torna a l'orquestra, un poquito de danza, torna a cantar el cantant, amb filigranes precioses, bonic. Oh, que maco, quines variacions, que maco. Fin. Vale? Ja està.
Vale.
Aleshores, Mozart això s'ho peta una mica i diu... No t'ho repetiré, sinó que faré que la història avanci i que la música no sigui maca pel fet de ser-ho, sinó que acompanyi el que el cantant m'està explicant.
Val.
Però que soni clàssic, que no es queixi ningú. Què passa? La peten, la peten.
Clar.
Aleshores, us he portat un fragmentet, molt petitet, de la meva òpera preferida d'esta unió, que és Don Giovanni.
Home.
I vull que us hi fixeu, perquè esto no suena a composició cookie que bailes de puntillas. No, no, aquesta senyora està tan enfadada que diu ¿dónde está el bárbaro este? Que com la encuentre el destrosso per tot arreu i li arrenco el cor aquí ara mateix on és que li faig una sangria.
Tan enfadada.
Sí, digueu-me si sona o no sona això.
M'agrada molt perquè ella està molt enfadada.
Molt.
I ell... Hombre, és que m'estic imaginant del marit que torna molt tard a casa. Saps el que et vull dir? Ell em dient, no, cariño, que és que he ido a por tabaco, un momentito.
No, és que, de fet, és
i ella, però com que diga por tabaco?
No, és terrible. És que és
imaginant això al cap.
És el criat que diu, ai, pobreta, quin greu.
És el criat,
Ai, pobreta, quin greu, no sap que hi ha 200.000 igual que ella, quin greu.
M'encanta.
Fantàstic. Doncs, Giovanni, un dia en parlem en profunditat,
sisplau.
Perquè no té pèrdua. Bueno, qüestió. Recordem, Mozart, tremendament prolífic en aquests anys de la seva vida, 25-26, està, vamos, a tope, a topíssim. Recordeu que en el moment de la seva mort, amb 35 anys, tenia més de 600 obres compostes.
Res.
Sí. I ara, per fi, en aquest moment, sembla que Mozart l'està petant.
Mm-hmm.
Mira, composa per Haydn, que en aquell moment era un compositor així top.
Mm-hmm.
6 quartets de corda. I en escoltar-los, el propi Haydn va a buscar el Leopold, el pare aquell, tan pesat,
sí.
I li va dir, poso a Déu per testimoni i afirmo que Mozart és el més gran compositor que he pogut conèixer.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I per Haydn,
sí. Està molant de muy fuerte en aquest moment, vale, Mozart? També, com està molant molt fort, entra a la francmaçoneria, d'acord? I és una de les personalitats com més xatxis del moment. Ell i la seva dona Constança, que també molava un canyo.
Val.
Així que la petaven a saco. Però...
Ai, sempre hi ha un però.
Però, ja ho sabem, jo no mai porto tot feliç, no es pot. Hem dit que tenien un tren de vida que era un non-stop, vale? De dispendis, de festes, de viatges, estades balnearis, gires, concerts, bolos, els nens, composar, tocar, estrenar... Bueno, no parar, clar. Vale? La vida de l'artista, un poco. Qüestió que la salut de Mozart comença a minvar. Ai. Comença a patir una espècie d'insuficiència renal i el ritme de treball, que no para mai, doncs no ajuda gens.
Clar.
Qüestió, les seves darreres obres ja comencen a rebre un entusiasme, diríem que moderat. També ja s'ha separat de Ponte i aquesta fantasia que havien creat junts comença a davallar. Qüestió, quan ell comença a fracassar, no només li afecta la part econòmica, sinó a nivell anímic, comença, com a qualsevol músic, doncs, enfonsar-se. Vale. Qüestió, el 1787, el Leopold, el pare aquest que diem tan present, tan controlador,
sí,
mor.
Ai, pobre.
I Mozart es queda absolutament devastat.
Ah, era el seu protector, no?
Era tot.
Sí,
era absolutament tot.
Era
millor o pitjor, però era el seu món sencer. Mm. Qüestió que queda completament afectat. Els encàrrecs cada cop són menys, els concerts i actuacions d'en directe també. I una mostra molt clara és que la flauta màgica, que ara per nosaltres és, oh, Dios mío, ¿cómo la peta?
Sí.
Doncs no.
No?
Va ser el penúltim encàrrec operístic que li van fer a Mozart i li va fer un col·lega.
Ep.
Sí. Emmanuel Schikaneder, que era un compi de la lògia maçònica. I què va passar? Que lamentablement la gent va dir, però què és esta fantasia maçònica que no entiendo? O sea, aquesta dama de la noche, el rei sol, pues no entiendo
preciosa.
Nada.
És preciosa.
És preciosa, però la gent no va entendre res. No va entendre res, va dir, a mi esto no me gusta, me voy a mi casa. Clar, qüestió que Mozart està devastat. Així que en aquell moment, que era en realitat l'apogeu de la seva composició, vull dir, la seva obra ja era clarament la base que marcaria el final del classicisme, l'inici del romanticisme, això que tu deies, però si la flauta era preciosa,
sí,
si el Mozart del final era el millor que tenim. Però és que la gent en aquell moment no ho sabia i ell cada cop estava pitjor i més fluix de salut i més fotut i més trist.
Estava emocionant jo sol aquí a l'estudi, perdoneu, eh?
Home, és que és preciós.
És preciosa.
És preciós. Sí. Bueno, continuem. Mozart es troba en una situació econòmica lamentable. La salut de la Constança també està fotuda. Els encàrrecs no donen de ser. I tots els amics i coneguts que li havien fet préstecs doncs s'havien baixat del carro, perquè la fama del brillant compositor que tenia antanyo ara semblava res, un record llunyà. I tots aquells compis maçons, ja de cop, ja ni eren tan compis ni ai, tan res.
Mira'ls.
Sí, has vist? Cuando hay, hay, y cuando no hay... Ui, ui. Qüestió, la seva salut empitjorava de forma galopant. I en aquells dies rep un encàrrec que ens ajuda encara més a reforçar el mite del gran Wolfgang Amadeus Mozart. Apareix a casa seva un home vestit de negre que no vol revelar la seva identitat i li encarrega la composició d'un rèquiem, que és una missa de morts. Com a bon workaholic, ell accepta, tot i que les seves condicions de salut, ja hem dit, són bastant pèssimes, i a més es troba immers en la composició de la que seria la seva darrera òpera, la Clemenza di Tito, per celebrar la coronació de Leopold II. I tant capficat estava en aquesta feina que va com mig oblidar el rèquiem. Qüestió. Un mes més tard, quan Mozart està amb la seva dona a punt de pujar el carruatge que l'havia de portar a plaga per la sonada estrena, la misteriosa figura va aparèixer, segons el propi Mozart, del no-res, per dir-li «Em deus una missa de difunts». Esclar, en aquest moment Mozart es queda profundament torbat i sent que aquella figura negra és la seva pròpia mort, que ve a buscar-lo i que està obligat a fer aquell funest encàrrec que sembla que va dirigit a ell mateix.
Maria, em deixa explicar una coseta?
Sempre a mi
em van explicar que amb aquest Lacrimosa de Requiem la música aconsegueix plorar per primera vegada.
Jo també ho noto.
I ho trobo excels. Ja sé que queda molt pedant, però és excels.
Però és allò que dèiem. Per primer cop un compositor fa que la música parli, i no amb paraules, sinó amb notes. Ens parla d'un sentiment. I tot el que hem explicat abans, imagina't com estava ell. Si no plora aquesta música, quina ho ha de fer?
Exacte.
Oi?
Sí.
És una passada.
Continuem amb Mozart, va.
Sí, d'acord, doncs estem amb Mozart, que composa malalt, però tan malalt que és el seu deixeble que li ha de transcriure bona part de la partitura perquè ja està amb tremolors a les mans. Està tan malalt que en arribar el moment més corprenedor, que és aquest que estem sentint, la Lacrimosa, Wolfgang mor sense haver conclòs el que seria el seu darrer alè com a compositor.
M'agrada molt, Maria, perquè dèiem a l'inici, la música plora, no? Però amb aquest... Jo, de veritat, estaria hores parlant només del Requiem de Mozart.
Sí,
i aprenent, sobretot
també,
aprenent de coses del Requiem de Mozart, perquè al final sembla que la música s'alci cap als cels, no?
Correcte. És com la seva ànima pujant. És com retratar musicalmente tu muerte. És una mica macabre, però és preciós. És, no sé...
Beneït sigui aquell senyor de negre que es va presentar un dia a casa de Mozart.
Sí, sí, perquè fixa't tu que ara sabem que realment no era la parca. Aquest senyor no.
No, eh?
Era un senyor
dit i fet.
No, de fet era un enviat del comte Franz von Walsegg.
Mita-li.
Sí, que volia un rèquiem per la seva difunta esposa. Però què passava? Que ja hem dit que els drets d'autor durant el classicisme no. Què li passava a von Walsegg? Doncs que ell era compositor a casa seva. Dolent, de nassos. I va dir... Però este és mi momento. Li demanarem a Mozart, que ara està mig a l'oblit, que em composi un rèquiem, me'l faig passar per meu i quedo bé amb els col·legues.
Oh, sí. Lleig.
Molt lleig.
I a més per una missa de difunts.
Molt lleig, lleig. No. Bueno,
no facis això.
Home, i ja que hem de desmuntar mites, doncs mira, no era la muerte. No era un senyor emmascarado terrible. No, era un senyor aprofitat que volia fer-s'ho seu.
Sí.
Qüestió, sigui com sigui, Mozart va morir amb 35 anys, sense pena ni glòria.
Res, eh?
Res. Tenia 4 xavos a la butxaca, només la caronava la seva missa de morts i, a més, és que va acabar amb una fossa comuna.
Ai.
És que a dia d'avui no sabem del cert on està Mozart. Va acabar amb una fossa comuna. Després el van traslladar a un cementiri. No li van trobar els ossos. Van trobar una màscara. Bueno, o sigui, una cosa trista de dir, però aquest home, el més gran geni de tots, pues nada, sin pena ni glòria. Sí,
pobre.
Terrible.
Sap greu, eh?
Però, alerta, perquè va deixar un llegat d'una obra monumental.
Sí.
Va fundar les bases del romanticisme en la composició a tots els nivells, perquè no només musicals, sinó també narratius. Va ser un geni com pocs ha donat la història. I recordem que també va ser un nen trencat, un amant de la bona vida, un enamorat de les bromes escatològiques i una figura que marcaria un abans i un després en la història de la música, no aleshores, sinó fins a dia d'avui i lo que nos queda.
Com a música i com a divulgadora musical, Maria?
Digue'm.
Ara ens deies, Mozart va morir als 35 anys. T'has imaginat alguna vegada si hagués durat més, Mozart?
Jo crec que seria Rosalía. No, de debò. O sigui, si teniu l'oportunitat, fixeu-vos en els acompanyaments. Dèiem que hi ha una simplificació durant el classicisme. Fixeu-vos les línies d'acompanyaments. Són rock, són pop, t'ho prometo. O sigui, aquest senyor estaria fent adlibs com si no ho viera un mañana. Estic convençuda. Però del, vamos, del cert, del sí, cert. Sí. És que ho vaig dir al programa anterior. Seria el C. Tangana de l'època. Todos los palos, todo me interesa, todo me gusta, quiero más, todo... Sí, és el que penso, absolutament.
Hauria revolucionat encara més la música? Es podia?
Sí.
Sí, eh?
Estic segura. Amb el camí que va iniciar, i hi ha aquest últim Mozart que ja li estaven dient no entiendo tu música, no entiendo la flauta, no entiendo el rec, ¿qué estás haciendo? Home, era l'inici absolut. O sigui, imagina't també com seria Beethoven si Mozart hagués durat 10 anys més.